Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'estat d'alarma es mantindrà almenys 15 dies més. L'executiu de Pedro Sánchez traurà endavant la quarta ampliació amb el 6 del PNB i Ciutadans i l'abstenció del Partit Popular. Paco Aranda i Joan Mena, diputats sabadellencs del PSC i En Comú Podem, defensen una nova pròrroga de l'estat d'alarma i alerten que no dotar-se d'aquesta figura suposaria un perjudici directe per als ciutadans. Joan Mena.
Estem patint una crisi que cimenta perquè provocada per una emergència sanitària que està provocant milers de morts en el nostre país i també a tot el món, però que també paral·lelament doncs, hi ha una crisi econòmica i social que pot deixar desprotegides a moltíssimes famílies. I precisament el decret d'alarma el que intenta és salvar aquests dos obstacles, intentar doncs, frenar la crisi sanitària, però també intentar que la desprotecció social dels treballadors i les treballadores tingui el menys impacte possible. Per tant, em sembla que és donar greu irresponsabilitat, no donar suport a l'única eina jurídica que això ho permet.
Mena i Aranda també han criticat les formacions que no hi donaran suport. El socialista opina que els ciutadans no entenen la picabaralla política en uns moments tan delicats.
La resta de partits doncs, també ells hauran d'explicar per què poden canviar d'opinió en un moment molt delicat. Jo crec que és un moment que la gent també agrairia que els polítics, no, els partits polítics poguessin estar a l'alçada i trobar punts d'acord per poder lluitar tots junts contra aquesta pandèmia.
En canvi, el portaveu d'Esquerra al Congrés, el sabadellenc Gabriel Rufián, assegura que hi ha una alternativa viable a l'estat d'alarma. Així ha justificat el seu no a l'ampliació de la mesura.
Hay alternativa a esta pròrroga de l'estado d'alarma. Hay, en definitiva, alternativa a la recentralización, a la militarización y a la regresión de derechos civiles en la gestión de esta crisis. Repito, y es dramático que solo lo digamos nosotros, hay alternativa.
Durant el Notícies Migdia escoltarem què ha donat de si fins ara el debat al Congrés, que continua en marxa.
Titulars.
Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
Front comú de jutges, fiscals, procuradors i també advocats per reclamar la renovació del sistema de refrigeració dels jutjats de l'Eix Macià.
Així és, davant d'una possible tornada a l'activitat, els professionals de la justícia insten a la consellera Esther Capella a accelerar els treballs per canviar l'aire condicionat de les instal·lacions, una mesura que evitaria possibles contagis per coronavirus. El degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández, destaca que per primer cop actuen tots a una.
La necessitat ho ha imposat així, és a dir, sempre per separat, tant el lletrat de l'administració, director del servei comú, com la fiscal en cap de l'àrea de Sabadell, com la jutgessa de Gana, han estat reclamant mesures com ara aquestes, i també el Col·legi de Procuradors i també el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. El que passa que ara s'ha donat aquestes dues circumstàncies que han requerit doncs, fer-ho conjuntament i no anar cadascú a la seva tal com ho veníem fent.
La Conselleria de Justícia ja tenia reservada una partida per iniciar els canvis dels sistemes de refrigeració l'any 2021.
Ciutadans critica que el govern hagi aprofitat l'estat d'alarma per fer efectiu el nomenament de dos assessors proposats per Junts per Sabadell.
El portaveu Adrián Hernández ha posat el crit en el cel per l'elevat cost dels dos càrrecs.
Que és inacceptable que en plena crisi econòmica i social, amb les dades d'atur, amb autònoms tancant, amb comerciants preocupats pel seu futur, doncs el govern el que fa allí és incorporar dues persones que en costaran 100.000 euros anuals a tots els sabadellencs.
Hernández constata que en la situació actual el més responsable és destinar tots els recursos disponibles a la lluita contra la Covid-19 i les seves conseqüències.
En esports, la Federació Espanyola de Futbol confirma finalment que hi haurà play-off express a la segona B.
Això suposa que el centre d'esports, sempre que les autoritats sanitàries ho autoritzin, es jugaria a pujar de categoria a principis del mes de juliol en dos partits.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió meteorològica de la mà de l'Abel Flores. Molt bon dia.
Hola, doncs avui el sol està dominant arreu de Catalunya. Alguns núvols prims sí que van circulant i, de fet, han d'anar a més durant les properes hores. Durant la tarda el cel pot quedar puntualment més enteranyinat per aquests núvols alts i prims, però que no deixen precipitació. En canvi, en àrees de muntanya del nord del territori sí que pot créixer alguna nuvolada amb una miqueta més d'energia, en res extraordinari, però sí que podrien acabar deixant algun ruixat cap a punts de l'extrem oriental del Pirineu, del Prepirineu, també cap a l'extrem nord de la serralada pirinenca, podria escapar segon ruixat, però tot plegat ha de ser poca cosa. Amb una temperatura que torna a ser elevada, ha pujat respecte a la d'ahir, que teníem més núvols, a zones del litoral i del prelitoral, fins i tot a comarques interiors de Girona podrien arribar a acostar-se als 29-30 graus a primera hora de la tarda, al igual que ho faria també cap a les comarques de Ponent. Són les dues zones on esperem que avui la temperatura sigui més elevada. En qualsevol cas, serà alta arreu del país. Demà pot baixar una mica, especialment cap a la zona del nord-est, on avui puja tant, degut al vent d'origen més marítim i també degut als núvols, que demà seran una mica més abundants, especialment durant la segona meitat de la jornada. És tot, de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del trànsit. Ara hi ha força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Només cal destacar que la 2 està tallada a l'altura del Bruc en sentit Lleida per unes obres i s'estan fent desviaments pel coll del Bruc. Situació al transport públic. David de Toro, des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot recordar que és obligatori l'ús de mascaretes al transport públic i que l'oferta, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre usuaris. Transport públic que ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Congrés acull des de les 10 del matí un ple per donar llum verd a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, una ampliació d'aquesta eina que sortirà endavant in extremis gràcies als suports del Partit Nacionalista Basc i Ciutadans. Els diputats sabadellencs a la Cambra Baixa, Paco Aranda i Joan Mena, participaran en la votació de forma telemàtica, mentre que Gabriel Rufián ho farà de forma presencial, ja que també ha intervingut en el debat en qualitat de portaveu del grup. En declaracions d'aquesta emissora, Aranda i Mena, diputats del PSC i en Comú Podem, respectivament, han defensat, Helena, la necessitat de prorrogar 15 dies més l'estat d'alarma.
Així és, tots dos membres dels partits del govern de coalició argumenten que no hi ha cap altra figura jurídica que permeti lluitar contra la pandèmia i articular ajudes socials econòmiques alhora. Així hi ha insistit el diputat del PSC al Congrés, Paco Aranda.
Ha permès controlar la pandèmia i després, bueno, perquè sense aquest estat d'alarma és molt complicat doncs controlar el flux de persones entre províncies i comunitats. Hi ha també un tema molt important, que són 10.200 i pico d'ERTOs, 90.000 treballadors, que estan vinculats a l'estat d'alarma. I això, aquesta inseguretat jurídica i laboral que donem als treballadors afectats pel CERTO, doncs, sense estat d'alarma doncs, no seria possible. Llavors, jo crec que són raons més que suficients per poder prorrogar una mesura que és excepcional.
Aranda també ha criticat els partits que no s'han sumat a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, com ara el PP, que finalment ha anunciat una abstenció. I és que assegura que els ciutadans no entenen que els polítics no es posin d'acord en uns moments tan delicats com els actuals. En la mateixa línia s'ha pronunciat Joan Mena, diputat sabadellenc d'En Comú Podem, qui ha afirmat que està especialment decebut amb la postura d'Esquerra Republicana. Tot i això, assegura que mantindran una actitud negociadora amb els republicans.
És el moment de tornar a estirar la mà i a plantejar-li a Esquerra Republicana doncs, que s'incorporin a aquest diàleg i a aquesta actitud, diguéssim, més responsable de treballar de forma conjunta també amb el govern de coalició i tirar endavant la situació per veure què passa d'aquí 15 dies.
També hi ha hagut retrets per part d'Esquerra a Podem. El portaveu dels republicans, el sabadellenc Gabriel Rufián, ha lamentat que el partit Lila avali l'acord del president Pedro Sánchez amb Ciutadans per la pròrroga de l'estat d'alarma. Mentrestant, Rufián ha justificat el no del seu grup perquè aquesta ampliació suposa acatar un mode de recentralització, però també la militarització i la regressió dels drets civils.
La dicotomia entre estado d'alarma o desconfinamiento, entre estado d'alarma o miseria,
entre estado de alarma o caos no es cierta. La dicotomía entre derechos o salud, entre sanidad o libertad, entre obediencia ciega o deslealtad, es falsa.
Rufián ha apel·lat al diàleg i ha recordat l'executiu espanyol que no pot gestionar la crisi del coronavirus com si tingués una majoria absoluta.
Doncs, mentrestant, al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez ha defensat que no seguir amb l'estat d'alarma seria un error absolut. El president espanyol ha afirmat que moltes de les ajudes econòmiques impulsades per l'executiu podrien quedar en un no-res si l'estat d'alarma no es prorroga. Repassem què ha donat de si aquesta sessió a la Cambra Baixa. Pedro Sánchez ha defensat des del faristol la prorrogació de l'estat d'alarma, però també ha fet diversos anuncis, Helena.
Sí, el president espanyol ha explicat que un cop totes les comunitats autònomes passin a la fase 1 del pla de desconfinament, es decretarà el dol nacional per les víctimes del coronavirus.
En el momento en el que la mayor parte de nuestro país esté en la fase 1 de la desescalada, es decir, tan pronto como las calles vuelvan a ser transitadas en nuestro país y los edificios oficiales visitados, el gobierno declarará el luto oficial. Y del mismo modo, en cuanto la integridad del país culmine la desescalada y estemos todos en la nueva normalidad, en consecuencia acceda a esa nueva normalidad y se den las condiciones de salud pública, se celebrará un homenaje público a las víctimas de la epidemia en el que el Gobierno trabaja desde hace semanas y así se lo he transmitido al jefe del Estado, a su majestad el Rey.
Pel que fa al torn de les altres formacions polítiques, el líder de l'oposició, Pablo Casado, ha acusat a Pedro Sánchez de ser el caos.
Dice, o se le apoya a usted, o esto es el caos. Aunque ya sabe cómo terminaba esa mítica viñeta de Ramón en Hermano Lobo. ¿Qué es el caos? Y usted me lo pregunta. El caos es usted. España no puede seguir viviendo en la excepción constitucional ilimitadamente. Además de tener el confinamiento más duro y más largo con el resultado más nefasto número de fallecidos y parados, usted exige mantener poderes políticos absolutos. Es lo contrario que pasa en el resto de países desarrollados.
Tot i això, els populars han anunciat que s'abstindran en la votació. Per la seva banda, Santiago Abascal, líder de Vox, ha obert la porta a una moció de censura contra el govern de Sánchez.
Y como este gobierno no va a asumir su responsabilidad, me parece que va a depender de todos y cada uno de ustedes, señores diputados. No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder. La responsabilidad es del primer partido de la oposición, pero si la delega, quizá tengan que ejercerla otros grupos. Porque este es un gobierno ruinoso que a las decenas de miles de víctimas mortales ya empieza a sumar millones de víctimes econòmiques.
Vox també ha anunciat que convocarà manifestacions arreu del país per demanar la dimissió del president del govern. Qui sí que votarà a favor d'aquesta pròrroga de l'estat d'alarma i Ciutadans. Inés Arrimadas, líder del partit, ha defensat així el seu vot.
Entre ser útiles o inútiles lo tengo claro y entre no aportar nada o intentar salvar vidas y empleos también lo tengo claro. Así que nuestro voto es en conciencia, asuma absolutamente la responsabilidad de este voto favorable para que no decaiga este estado de alarma.
Finalment, el PNB ha donat suport també a aquesta pròrroga, però ha reclamat que no sigui permanent, ho expressa Aitor Esteban, portaveu del grup.
Yo ahora le quiero decir, como hace 15 días, señor presidente, vaya preparando en estos 15 días el futuro. Con un buen entendimiento, sí, me hace gestos. Claro, cada uno tenemos nuestro punto de vista, yo le estoy explicando el mío, usted tendrá el suyo. Entonces, yo creo que los próximos 15 días, un buen entendimiento con las comunidades autónomas y pensar en cómo va a ser la implementación más allá de este periodo de 15 días del estado de alarma, ¿no? Porque, vamos a ver, yo creo que tal y como ustedes lo han implementado, y ese es el esquema, digamos, el plan del gobierno con diferentes fases, etcétera, tal y como lo han implementado, quizás no todas las fases necesiten del estado de alarma para que puedan desarrollarse convenientemente.
Així doncs, si no hi ha cap imprevist, la pròrroga de l'estat d'alarma s'aprovarà amb els vots a favor d'aquestes dues formacions.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Tanquem la portada quan són 3:15 i abordem ara d'altres qüestions. 5 col·lectius de juristes de la ciutat reclamen mesures urgents a la consellera de Justícia per reformar els jutjats de Sabadell. De fet, aquesta conselleria ja s'havia compromès a invertir fins a 6,5 milions d'euros per millorar diferents aspectes de l'edifici judicial de la ciutat, però ara els col·lectius denuncien que davant la crisi sanitària aquestes reformes han d'arribar el més aviat possible.
Sí, de fet, més de 3 milions d'euros anaven destinats a millorar el sistema de ventilació de l'edifici, unes millores que arribaven al 2021, però que des del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell reclamen que es realitzi de forma immediata. Manolo Hernández, des d'Agà, d'aquest col·lectiu.
La substitució del sistema de climatització està prevista amb un cost aproximat de 3 milions d'euros, però està prevista per començar el 21 i finalitzar a començaments del 22, si no recordo malament, i el que demanem és que s'avanci la substitució del sistema de climatització, que es faci ara ja en aquest de 2020.
Les altres reclamacions d'aquests col·lectius són l'ampliació del servei d'ascensors, donat que des del gener l'edifici alberga 2 jutges més, i també l'ampliació del personal de seguretat de l'edifici.
Per tot aquest edifici i per una cobertura no només de porta, sinó també de seguretat de dins de l'edifici, en totes les plantes que són ocupades, un tercer vigilant és imprescindible i, a més, hauria de tenir cura de la utilització correcta dels ascensors per poder garantir el distanciament social i que no sigui una ocupació excessiva en cada viatge.
Aquesta és la primera vegada que l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, la fiscal en cap de l'àrea i el LAIX s'uneixen per denunciar la situació de l'edifici sabadellenc.
D'altra banda, els ciutadans carrega contra el govern municipal per haver fet efectiva la contractació de Toni Font i Oriol Vega com a càrrecs de confiança en plena pandèmia del coronavirus. Des de la formació taronja consideren inacceptable pel cost que suposa aquestes contractacions acordades entre Junts per Sabadell i el govern municipal per donar suport als pressupostos de 2020.
El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, considera que no és el moment per fer una contractació amb un cost de 100.000 euros anuals per les arques municipals en un moment en què caldrà fer front als efectes de la crisi del coronavirus. Així ho ha expressat en declaracions a Ràdio Sabadell.
Per nosaltres no s'havien d'incorporar. Nosaltres jo crec que és inacceptable que ahir vam conèixer les dades de l'atur, els problemes que tenen els comerciants, els autònoms. Vull dir, jo crec que ara hem d'entrar en unes prioritats econòmiques i socials i no en prioritats polítiques de col·locar dues persones perquè s'ha acordat en un partit polític una estabilitat de mandat, perquè això la gent no ho pot acceptar.
Amb tot, Hernández demana explicacions a l'equip de govern perquè aclareixi quin serà el paper de Font i Vega dins del consistori.
Que el govern informi, que sigui transparent, que ens digui per què s'han incorporat en aquest just moment i per fer què. Perquè si abans van comunicar que crearien l'oficina Gran Via Ripoll, ara que s'han incorporat, en plena pandèmia s'han posat a treballar per parlar del futur del Ripoll d'aquí a 15 anys, o què estan fent ara? O el mateix perfil que volien per parlar del Ripoll ara servirà per parlar de reactivació econòmica? Jo crec que això el govern ha de ser transparent, ha d'informar.
El portaveu de Ciutadans també convida el govern del PSC i Podem a fer un replantejament dels seus càrrecs de confiança per encarar l'escenari que vindrà les pròximes setmanes.
El col·lectiu de Iaio Flautes inicia mobilitzacions com a mostra de suport als professionals sanitaris sabadellencs i per reivindicar més recursos per a la sanitat pública. Els activistes volen fer sentir les seves demandes, algunes de les quals són ja històriques, aprofitant que el pitjor moment de la pandèmia sembla que haren haver-se superat.
Els Iaio Flautes consideren necessari fer visible que la gestió d'aquesta crisi no ha estat la més adequada, tant per falta de previsió com per manca de recursos. Així ho ha expressat una de les portaveus del col·lectiu, Tere Ibáñez.
De la manera que estan dient, les treballadores estan fent molt malament, i no sabem ni la meitat de la meitat. O sigui, per lo que diuen elles, n'hi ha molt problema. Nosaltres havíem a dintre, per sort, només hem tingut un parell de iaios flauta i han pogut contestar que sí, que és veritat que n'hi ha allí bastant de... O sigui, diu que les noies, en plan d'anar amb bosses de basura i sense els mètodes suficients com per poder estar bé, no?, que no tinguessin problemes. I t'estic parlant de fa 2 setmanes, de no fa tant, no?
Ibáñez també considera imprescindible que autoritats i direcció de l'hospital donin explicacions d'aquesta situació un cop se superi la pandèmia.
El que sí que està clar que una vegada acabi això, tindran que dir que és el que ha passat en moltes coses, no? Perquè, no sé, no és tampoc normal tot el que ha passat a les residències. Tot, no sé si això també, d'alguna manera, el taulí afecta. Però, vam arribar a sentir que si tenia segons quina edat, no, ja no t'aportaven ni a la UCI. Llavors, clar, això és molt fort, no? Llavors, clar, després de tota aquesta, tot el, bueno, tot el que és la pandèmia i tot, es tindrà que explicar moltes coses, la veritat, i demanar moltes responsabilitats.
Des dels Iaioflautes lamenten que la situació de col·lapse que ha viscut el Taulí durant la pandèmia ha estat fruit de les retallades en sanitat. Per això insisteixen en la necessitat de revertir-les per no repetir el mateix escenari de saturació si hi ha un rebrot del coronavirus o arriba una nova pandèmia.
Repassem altres qüestions de la jornada en format més breu relacionades amb el coronavirus, perquè la policia municipal ja ha emès més de 2.000 denúncies des del decret de l'estat d'alarma.
En total, els agents locals han tramitat 2.006 sancions per incomplir les restriccions de mobilitat imposades pel govern espanyol arran de la crisi del coronavirus. A les últimes 24 hores s'han emès 29 denúncies. Recordem que, tot i que el confinament s'estigui relaxant, les sortides al carrer han d'estar justificades i incloure's dins de les franges horàries habilitades per edats i activitats.
L'equip de Psicologia i Salut Mental per Infants i Joves del Taulí elabora una sèrie de consells pels pares per ajudar a passar el dol dels seus fills.
A la pàgina web de l'Hospital de Sabadell es poden consultar totes les fitxes per ajudar els pares a gestionar millor el dol dels seus infants i joves en cas d'haver perdut alguna persona propera aquests dies. Els consells estan dividits per franges d'edat per adaptar-se millor a les necessitats de cada família.
Les botigues de la cadena Leroy Merlin de Sabadell i Sant Cugat reobren les seves portes.
Però només ho fan per atendre els clients professionals, els quals podran comprar directament als establiments. També hi ha la possibilitat de fer les comandes per internet i rebre-les l'endemà. Al conjunt de l'estat han obert 57 botigues del grup.
I un últim apunt, el Consell Comarcal edita un catàleg de l'oferta formativa professional al Vallès Occidental.
L'objectiu és facilitar les inscripcions que esperen poder obrir les pròximes setmanes, malgrat el coronavirus. El catàleg amb tota l'oferta formativa es pot consultar al web del Consell Comarcal, on es presenta per famílies, professionals, municipis i centres educatius on s'imparteixen els cursos.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Notícies migdia.
Successos, investigació oberta per esclarir les circumstàncies del parricidi que hi va tenir lloc al carrer Buixeda de Sabadell. Hi ha una única persona detinguda com a presumpte homicida. Es tracta del fill de la víctima, un jove de 36 anys, que s'espera que passi a disposició judicial en les pròximes hores.
Els fets van tenir lloc pels vols de les 5 de la tarda en un domicili situat al número 91 del carrer Buixeda, al barri de l'Eixample. Va ser la dona de la víctima, un home de 64 anys i mare del suposat agressor, qui va avisar la policia. Quan els Mossos van arribar al domicili familiar, van trobar-se amb un home estès a terra que presentava evidents signes de violència. Els serveis mèdics desplaçats, però, no van poder fer res per salvar-li la vida. En el mateix habitatge, la policia catalana va detenir el presumpte homicida que va ser traslladat a dependències policials a l'espera de passar a disposició del jutge. L'aixecament del cadàver, però, no es va produir fins a 9:45 de la nit, enmig d'un fort desplegament dels Mossos d'Esquadra.
Sis minuts per arribar al punt de les dues. Moment de repassar l'actualitat del coronavirus més enllà de la ciutat i la comarca. L'estat espanyol ha sumat 244 morts més per coronavirus en les últimes 24 hores, segons les dades del Ministeri de Sanitat.
La xifra torna a estar per sobre dels 200 morts, després que en els últims dies s'hagués situat per sota, i es manté la tendència al repunt ja registrat aquest dimarts, quan es van registrar 185 noves víctimes. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, reconeix que el virus podria haver circulat abans, però sense generar brots detectables.
Sí que pudo haber circulado en España de alguna manera. Tenemos algunos ejemplos, este que les he comentado de Nepal. El primer caso que se detectó en Andalucía estuvo asociado a posibles casos importados unas semanas antes, y unas semanas antes quiere decir también finales de enero, primeros de febrero. Sí que pudo haber algún caso antes, pero lo cierto es que si lo hubo, no generó un brote detectable en aquel momento.
El total de morts des de l'inici de la crisi és de 25.857 persones. D'altra banda, es van comptabilitzar 685 nous positius, 153 a Catalunya, per sota dels 867 d'aquest dilluns. En total, hi ha 220.325 positius per coronavirus confirmats per PCR des de l'inici de la crisi. Europa s'apropa a les 140.000 morts per coronavirus i als 190.000 contagiats.
El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trill, aposta perquè l'àrea metropolitana de Barcelona no entri en fase 1 dilluns.
Creu que amb les dades actuals, si no hi ha un canvi especial, aquesta seria una actitud a considerar i una opció força bona per posar sobre la taula si es vol ser prudents. Trilla pensa que els números són justets, segons ha argumentat a Catalunya Ràdio, on ha defensat aguantar una setmana més i veure si la incidència baixa, ja que és pràcticament el doble que la mitjana d'Espanya i concentra el 75% dels casos de Catalunya. D'altra banda, augurar que no hi haurà aforaments plens fins ben entrada la tardor i ha considerat incongruent que el ministre de Cultura no descarti els festivals d'estiu.
I precisament el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, ha indicat que hi haurà vacunes contra el coronavirus al setembre, però ha alertat que pot no ser suficient.
Ha explicat a Ràdio 4 que són vacunes que ja tenien una plataforma que era segura en els humans i ara se'ls afegirà una proteïna del coronavirus. En tot cas, ha avisat que passar el virus no és garantia de ser immune, perquè s'ha comprovat que hi ha pacients que no han desenvolupat anticossos protectors.
I la Comissió Europea ha empitjorat dues dècimes les previsions econòmiques del govern espanyol per al 2020 i preveu que l'economia espanyola s'enfonsi un 9,4% per la crisi del coronavirus.
Segons Brussel·les, Espanya creixerà un 7% al 2021, dues dècimes per sobre de les previsions de l'executiu espanyol. Segons els càlculs de la Comissió, l'atur s'enfilarà fins al 18,9% al 2020 a Espanya, en la línia de les previsions del govern de l'Estat. I malgrat la recuperació econòmica l'any següent, la taxa d'atur es mantindrà en el 17% al 2021.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Recte final del Notícies Migdia. La segona B es resoldrà finalment amb un play-off express. Així ho ha acordat la Federació Espanyola de Futbol en la reunió mantinguda aquest matí amb els presidents de les territorials. Si Sanitat acaba donant el vistiplau, el Centre d'Esport Sabadell es jugarà l'ascens a segona divisió a principis de juliol i a tres partits.
El conjunt arlequinat s'enfrontaria a un altre tercer a la primera ronda. Les següents, en cas d'empat, passaria l'equip amb millor classificació. Una altra de les mesures que es faran oficials en les pròximes hores i que ha de ratificar divendres la comissió delegada és la creació d'un grup extra la pròxima temporada segona B, tot amb la intenció de crear una categoria intermèdia a partir de la 2021-2022.
I avui també s'hauria de donar a conèixer el desenllaç de la resta de competicions, incloent el futbol formatiu. Tot fa indicar que el juvenil A del centre d'esports jugarà la temporada vinent a divisió d'honor.
El Sabadell tenia un coixí de 16 punts respecte al primer equip que no pujaria i liderava el grup 7 de la Lliga Nacional. Tot i que es manté una relativa prudència fins que no es faci oficial, el club només es contempla l'ascens. De fet, la plantilla de la temporada 2020-2021 s'està començant a planificar amb l'equip a divisió d'honor. Això declarava Miqui Lladó, tècnic del juvenil del Sabadell, al programa Hotel Suís d'ahir.
Tenim 17 jugadors de tercer any. Aquests passen a una nova etapa de les seves carreres. Nosaltres en manteníem 5 de segon any. Tenim la intenció òbvia de conservar-los tots i en aquesta direcció s'hi està anant. I després hi ha un juvenil B també en el qual jo he anat veient jugadors i com som un club que sempre doncs, intenta potenciar com si diguéssim el talent que ja tens a casa, doncs també hi haurà jugadors que tinguin l'oportunitat de deixar-se veure el Divisió d'Honor.
Lladó també ha confirmat que continuarà al capdavant de l'equip la temporada que ve.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Un minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dimecres 6 de maig, un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu-siau. We'll be right back.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.